Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Donald Trump ja ha fet l'esperada roda de premsa a Nova York, on ha arribat a dir que les agències d'intel·ligència dels Estats Units actuen com a l'Alemanya nazi. Ha dit Trump també que va guanyar les eleccions fàcilment i que ningú li pot treure legitimitat de cara a la seva gestió presidencial. Recordem que Trump ha parlat d'absoluta falsedat dient el tema de les agències d'intel·ligència que, segons ha comentat, fan malbé les relacions bilaterals entre Rússia i els Estats Units. Recordem que avui, precisament, Moscou ha negat que tingui documents comprometedors sobre la vida privada i financera de l'actual president electe nord-americà. Canviem de qüestió. La Fiscalia del Tribunal Suprem demana 9 anys d'inhabilitació per a Francesc Homs per la consulta del 9 de novembre. En l'escrit de conclusions provisionals, la Fiscalia demana l'obertura de judici oral contra l'exconseller de la Presidència pels delictes de prevaricació administrativa i desobediència greu. Considera que Homs no va adoptar la suspensió de cap de les actuacions encaminades a l'organització de la consulta, malgrat que havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional. I l'Audiència de Lleida ha decidit mantenir el pare de la Nadia, Fernando Blanco, en presó per risc de fuga. I és que el tribunal considera que pot augmentar aquest risc per la gravetat de les penes que afronta per la suposada estafa amb les donacions per tractar la menor. L'Audiència avala així la decisió del jutge d'instrucció d'enviar Blanco a presó, tot i que no entra a valorar els nous delictes d'explotació sexual, ja que no comptava amb l'informe dels Mossos conegut ahir i que ho acreditaria. En tot cas, el jutge d'instrucció número 1 que investiga el cas veu indicis clars que el pare de la nena ha comès delictes d'elaboració i tinença de pornografia infantil i explotació sexual després de les fotografies que hi havia en un llapis de memòria amb la nena despullada. I també us expliquem que el papa Francesc ha dit aquest matí que cal mantenir-se en el món però defensar-se de les il·lusions d'aquest mateix món. És una de les afirmacions que ha fet durant l'audiència setmanal avui a l'Aula Pau VI del Vaticà, on ha seguit amb la sèrie de reflexions sobre l'esperança cristiana. El pontífex ha avisat del que ha qualificat de falsos ídols i de falses esperances, com es reflecteix, per exemple, en el Salm 115. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu i amb el Toni Guerrero i el seu equip.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. T'apuntaries a un peregrinatge a Roma i Assís amb audiència general del Sant Pare? Doncs dit i fet, pren nota. Del 14 al 17 de març, el Club Més Amics t'hi porta. I a més de viure l'audiència papal, visitarem la Fontana di Trevi, la Basílica de Sant Pau Extramurs, la Basílica de Sant Pere, la de Santa Maria la Major i les Basíliques de Sant Francesc i Santa Clara a Assís. Del 14 al 17 de març, peregrinatge a Roma amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra, bona tarda a la Vall d'Aran. Avui és dimecres 11 de gener de l'any 2017. I molt contents i molt feliços ens retrobem a Ràdio Estel. I tal com diu moltes vegades l'Ignasi Miranda, estem amb vosaltres perquè ens agrada molt estar amb tu. Tindrem de seguida la presència de l'advocat. Us vull ja assabentar, perquè també en Lluixet es donarà els nostres telèfons, però jo també us ho donaré ara mateix, perquè avui tractarem amb l'advocat Manuel Rodríguez Montvelo, que ja és l'advocat del programa i que naturalment ve sempre amb nom de Beta Legal. Tocarem el tema clàusules suelo. Les clàusules suelo. Per tant, us ho dic ara per si voleu ja començar a trucar i fer-li les preguntes que desitgeu al abogat, repeteixo, Manuel Rodríguez Montvelo, de Beta Legal. El tema clàusules suelo. Pues tenim ja la centraleta oberta al 93-409-2771, 93-409-2771 i 93-409-2772. 93-409-2772, línies obertes avui al vostre servei i també, bé, molt feliç i molt content, al abogat, a l'advocat de Estem amb tu, a l'advocat, naturalment, d'aquest programa. Manuel Rodríguez Montvelo, de Beta Legal. Repeteixo, 93-409-2771 i 93-409-2772. Segur que en Lluïset ens ho repeteix de seguida. Lluïset, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer, Lluís, els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook Estem amb tu, ens poden seguir a Twitter a la nostra pàgina Estem amb tu Ràdio, repeteixo, Facebook Estem amb tu, Twitter Estem amb tu Ràdio, ens poden enviar un correu electrònic a estemamtu@radiostel.cat, repeteixo, estemamtu@radiostel.cat, i ens poden trucar al 93-409-2771, 93-409-2771.
Doncs molt agraït, estimat Lluís Torrelles. Està en forma, en Lluïset, sempre, no? Cada dia ell pren també, igual que jo, igual que molts de vosaltres, la culleradeta de Colnatur. Et preocupen els teus ossos o articulacions? La teva pell com està? La solució, molt fàcil. La solució té que ser, i és Colnatur. Recorda que Colnatur, especialment la culleradeta, ajuda de manera natural i molt efectiva. La culleradeta de Colnatur. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Recorda, Colnatur, ho notaràs i ho notaran.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I anem a començar de seguida, ja em diu la Inés i també el Mario, que l'advocat està amb nosaltres, està preparat, però com que també estem rebent trucades telefòniques i que la Inés tingui temps de prendre bona nota, amb permís, naturalment, de Manuel Rodríguez Montvelo, el convidat d'avui, el nostre convidat musical, és l'Albert Hammond. L'anem a escoltar i de seguida entrem en Beta Legal.
Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure rang true. Seems it now. California. Seems I've often heard
folks back home. I nearly made it. Had offers, but don't know which one to take. Please don't tell them how you found me. Don't tell them how you found me. Give me a break. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya?
Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
A l'advocat, al servei de tots vosaltres aquí a Ràdio Estel, perquè també li agrada molt estar amb tu. Manuel Rodríguez Mondelo. De Beta Legal, naturalment. Repeteixo els telèfons 93-469-2771 i 93-469-2772. El tema d'avui, recordeu, clàusules suelo. Pregunteu. Estimat Manel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui tenim que parlar per telèfon perquè et sembla que tens una miqueta o estàs patint la grip, cosa que jo no l'he agafat encara de miracle. Però bé, de totes maneres, la teva presència és més que agradable i em sento molt satisfet. En primer lloc, com ha rebut aquest any nou?
Bueno, pues d'aquella manera, una mica malaltó, però bueno, aquí estem, lluitant.
Recordant l'any 2016, Inventa Legal ha servit, naturalment, pels nostres oients en primer lloc, però naturalment també per tants amics que confien en Inventa Legal. Quins han sigut els problemes que han pogut solucionar? Un exemple, no cal posar-los tots.
Bueno, pues mira, molts d'ells han tingut que veure amb el sector bancari, que és del que anem a parlar avui, perquè s'ha posat de moda últimament, hi ha hagut moltes sentències interessants en aquest sentit i realment hi ha molts clients particulars que s'han pogut beneficiar d'aquestes últimes, d'aquesta última jurisprudència que hi ha hagut.
És dir, d'alguna manera, t'ho dic jo així perquè em surt així, no? Els banquers, els bancs, suposo, que deuen estar, no sé si preocupats, perquè es preocupin els bancs, té que ser ja molt gros, però bé, no els haurà agradat massa, no?, que tot això s'hagi aclarat, encara que jo penso que s'hagués tingut que aclarar ja fa molt de temps.
Pues sí, no, la veritat és que realment el que estem és reconduir la situació perquè el banc contracti amb la gent, no amb la postura que venia contractant fins fa poc, que era la de predominància i imposar-te les condicions, sinó que comenci a negociar aquestes condicions amb els clients d'una manera una mica més transparent. També és cert que se li ha donat molt rebombori a tot això de clàusules terra i més sentències que estan sortint, però que la gent, clar, hi ha molt que no se li podrà aplicar i, per tant, els bancs estan teòricament preocupats, però també tenen, jo crec que el tema bastant controlat. No és tant com diuen per la premsa.
Manel, en què consisteixen aquestes clàusules suelo o clàusules terra?
Bueno, però les clàusules terra aquestes venen donat de que des de fa anys les hipoteques, els préstecs hipotecaris que demanem tots, quan comprem una vivenda, per exemple, pues, venen referenciats, venen amb un tipus variable, que es diu. És a dir, no tenim un tipus d'interès fixe, no paguem sempre un 3%, per exemple, durant tota la vida de la hipoteca, sinó que el banc el que ens diu és que pagarem un variable, depenent de com vagi, fonamentalment, a l'Euríbor. Llavors es diu, a les hipoteques normalment es diuen, vostè pagarà el tipus d'interès que resulti de l'Euríbor aquell any, o aquells 6 mesos, més un diferencial, que aquest sí que és fixe, a l'1 o al 2%, Què passa amb les clàusules terra? Que, clar, el 2007-2008, quan va venir la crisi, van preveure que baixarien els tipus d'interès. I en aquell moment van dir, bueno, pues posarem un tipus d'interès mínim perquè si baixa l'Euribor tant com perquè passi del 3%, per exemple, li posarem aquest mínim. Com a mínim vostè pagarà el 3%, amb la qual deixava ja de ser una clàusula de tipus variable i era una clàusula de tipus fixa a la baixa, és a dir, que em perjudicava si baixava molt a l'Euribor. I, bueno, aquí és on ha hagut una miqueta de rebombori des de fa anys i molts recursos i moltes sentències, i, bueno, i últimament aquesta última que denegava la retroactivitat o donava la retroactivitat per tornar a calés de les clàusules terra.
Bé, doncs, si et sembla bé, estimat Manel, anem ja amb les trucades telefòniques a través del 93-409-2771 i 93-409-2772. En Joan, des de Calella, Calella de la Costa, ho aclara molt bé, et pregunta qui supervisa si hi ha conductes abusives contra els clients.
Pues en principi, quan un banc té una conducta abusiva, tenim tres vies. La primera és el servei d'atenció al client, que tenen totes les entitats bancàries. Normalment aquí ens dirigim sempre prèviament pues, perquè revisin aquella hipoteca, perquè revisin que realment tenim aquesta clàusula sol i perquè vegin pues, que no era una clàusula transparent i, per tant, ens haurien de donar la raó i tornar-nos aquests calés d'aquesta clàusula terra en allò que ens van cobrar en excés. Si allò no funciona, sempre tenim la possibilitat d'anar al defensor del client, que totes les entitats financeres tenen, i que és un extern, o teòricament extern. Això últimament ha quedat desfasat, perquè al final les reclamacions són importants, ja no són una comissió de 50 euros o de 200 euros per un descobert o qualsevol cosa d'aquestes, sinó que són quantitats ja una mica més rellevants. I llavors al final el que tenim és el Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya, que com a regulador ha de supervisar que els bancs facin aquestes hipoteques com cal. Què passa? Que el Banc d'Espanya, per mi, no ha actuat com tenia que haver actuat. I fins al 2013, si no recordo malament, ara parlo de memòria, però fins al 2013, que és quan va sortir la famosa sentència del Suprem que declarava nul·les aquestes clàusules terres entre d'altres, no va fer una recomanació, que era, no deixava de ser una recomanació, per a les entitats financeres de com haurien de negociar aquestes hipoteques, quina informació tenien que donar per avançat, etc etc. A partir d'allà sí que va tenir una actitud més activa, però realment fins a que va haver-hi les sentències del Suprem, realment considero que no va fer la seva tasca de supervisor i de controlar que les entitats financeres forcin lo transparents que haurien de ser.
Quan el Banc d'Espanya, que per cert moltes vegades s'equivoca, quan arriba aquest moment d'equivocació, qui el renya, per dir-ho familiarment parlant?
Pues, d'entrada jo no he vist que li renyi ningú. Probablement des de l'esfera política algú, però no veig que tingui una repercussió important. Fins i tot amb el tema de Bankia, aquí més CNMV que Banc d'Espanya, amb la sortida a borsa i demés, s'ha intentat ficar responsables de Banc d'Espanya i realment ha sigut complicat. Com a mínim jo de moment no he vist que hi hagin hagut responsabilitats de cap tipus dels responsables de Banc d'Espanya.
L'advocat Manuel Rodríguez Montelo segueix amb tots vosaltres, amigues i amics, a la sintonia de Ràdio Estel, perquè també li agrada molt estar amb tu. Atenció, Manel, la Montse des de Barcelona, Barcelona ciutat, i et pregunta lo següent. Manuel, ¿cuándo se empieza a aplicar la sentencia del Tribunal Europeo?
Bueno, pues com deia, aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que el que ve a dir és que aquestes clàusules terra no tenen retroactivitat, és a dir, es poden reclamar des del moment que es va signar la hipoteca, en contraposició a el que deia el Tribunal Suprem, que va dir que sí que es podien reclamar, però que no, només es podrien retornar a partir del, no recordo malament, setembre del 2013, que va ser la primera sentència que va declarar nul·les aquestes clàusules. Llavors, des del moment que tenim aquesta sentència del Tribunal de Justícia Europeu, s'ha d'aplicar automàticament. És més, ja hi ha tribunals o jutjats de primera instància i jutjats mercantils que estan aplicant ja aquesta sentència com ha de ser, perquè ja és aplicable. És a dir, que no hem d'esperar a que passi un temps de venciment o res. És a dir, que ja s'està aplicant.
Bé, el Isidro, des de Vilanova i la Geltrú, em sembla que ho has explicat, bueno, estàs explicant ja moltes coses, però bueno, ella et fa aquesta pregunta. ¿Por qué motivo llegó a esta sentencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea?
Pues mira, va arribar al Tribunal de Justícia Europeu perquè, si no recordo malament, un jutjat de Granada i una audiència, crec que era l'audiència provincial d'Alacant, van presentar el que es diu una qüestió d'aplicabilitat d'aquesta retroacció. És a dir, li arriba un procediment a un jutjat, ja dic, em sembla que era de Granada, un mercantil, on li demanava un consumidor que declaressin nula aquesta clàusula terra i que li apliquessin retroactivament i li retornessin tots els calés que havia pagat de més des de l'inici de la hipoteca i no només des del 2013. I llavors el jutjat, com tenia aquesta sentència al Suprem, que li deia, no, vostè només li pot retornar des del setembre del 2013 endavant, i no veia clar, en contraposició a la normativa europea de defensa dels consumidors, va fer aquesta consulta al tribunal i va plantejar si tenia que aplicar el que deia la sentència del Suprem o, per contra, allò era contravenia la normativa europea. I el Tribunal de Justícia Europeu li va donar la raó a aquests jutjats espanyols que van fer aquesta consulta i van dir que no, que el Tribunal Suprem s'equivocava i que aquestes clàusules no podien tenir una prescripció o una irretroactivitat, sinó que tenien que retrotraure's a l'inici de la hipoteca.
Bé, tal com estan les coses, està explicat molt bé, però bé, pregunta també obligada que te la faig jo, no? Tribunal Suprem d'Espanya, Tribunal Suprem espanyol, què adaptaran amb totes aquestes mides i què és el que penses tu o teniu informació que farà?
Bueno, no li queda més remei que adoptar el que ha dit el Tribunal Superior de Justícia Europeu, perquè és un tribunal que està per sobre del Tribunal Suprem i com que hi ha aquesta prelació de tribunals, el que diu un jutjat del Tribunal Suprem ho ha d'acatar o ha de seguir aquesta corrent jurisprudencial un jutjat de primera instància o un jutjat mercantil, doncs igualment el Tribunal Suprem haurà de mantenir aquesta línia i dir exactament el mateix que ha dit el Tribunal Europeu. És a dir, no pot ara contradir això, sempre i quan sigui amb la mateixa argumentació, és a dir, sempre que discutim el mateix.
La Gemma de Lleida et pregunta: què es pot fer per recuperar tots els diners abonats per les clàusules terra?
Pues una miqueta, com deia abans, en relació a qui hauria de controlar aquestes conductes abusives, el que hem de fer és reclamar, en primer lloc, al banc, fer aquesta reclamació al servei d'atenció al client del banc corresponent, explicant, primer, supervisar realment que tinguem una clàusula terra, perquè hi ha molta gent que fa la consulta, bé, porta l'escritura i no la veus penlloc. Pensem que no tots els bancs van posar clàusules terra i alguns les van treure. Llavors, hem de revisar ben bé operativa per operativa, problemàtica per problemàtica. Per això, com deia a l'inici, no tothom podrà beneficiar-se d'aquesta sentència i no tothom podrà reclamar. Però el que s'ha de fer és reclamar primer al servei d'atenció del client del banc. El servei d'atenció té 2 mesos per contestar. Normalment, i per el que estem veient, els bancs contestaran que no, que està tot fantàstic, que s'ha fet tot correctament amb la transparència deguda i demés, i haurem d'anar probablement al jutjat a interposar una demanda de nul·litat i de reclamació de quantitat d'aquesta part que hem pagat de més, tret de que realment el govern aquest divendres, el Consell de Ministres, aprovi un sistema per qual, com estan dient en premsa, sigui ràpid, gratuït i en 3 mesos tinguem una resolució i ens tornin els calés als bancs, cosa que jo sincerament dubto.
Bé, la Carme des de Girona, Manel, et fa aquesta pregunta, no? ¿Cuánto puede tardar en recuperar o en poder recuperar estas cláusulas abusivas?
Pues dependrà una miqueta del banc i dependrà de la situació. Si la situació és molt clara, jo crec que el banc, amb la primera reclamació prèvia, o li retornarà aquests calés, o el que ja estem veient és li oferirà propostes comercials de compensació, com assegurances de vida, com el que sigui. És a dir, els bancs són reticents a tornar calés, com és normal i habitual, és el seu negoci, i el que faran és propostes comercials, per la qual congelar interessos en el futur, qualsevol proposta que el client li pugui resultar interessant, i d'aquesta manera pues, compensar aquelles quantitats que no cobrarà. Si no és així, clar, es tindrà que ficar en un procediment judicial, que el procediment judicial en primera instància trigarà tranquil·lament entre 6 mesos i un any, i després veurem si les entitats financeres, com ha fet, per exemple, Bankia amb el tema de les accions, recorre sistemàticament totes aquestes sentències que els condemnin i van a apel·lació, amb la qual cosa també trigarem pues, 6 mesos, un any més, en segona història. Per tant, ens podem trobar casos que triguem 2-3 anys sense problema en poder recuperar aquestes quantitats. Esperem que no sigui així i que realment tinguem algun sistema més ràpid, més àgil, i si no el tenim, pues, com a mínim que els jutjats vagin molt ràpid, siguin molt àgils i realment determinin si hi ha clàusula terra, si hi ha dret a devolució i aquesta devolució que sigui el més ràpida possible.
Manel, seguim de seguida amb tu i amb Beta Legal, però com que t'agrada la música i em fa l'efecte que l'Albert Hammond també és un cantant que t'agrada,
sí,
escoltem l'Albert Hammond i seguim amb Beta Legal, et sembla bé?
Perfecte.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Que no estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me borre a mí. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y que una nube de tu memoria me borre a mí. Y al que te pregunte que no te quise, dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasé. Cúbrete tú la espalda con mi dolor. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Y una nube de tu memoria me corre a mí. Y allá
a Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
Aquest vespre a Ràdio Estel, després del mirador de l'actualitat, a les 8, tots som iguals. A les 9, bàsquet al dia. A les 11, temps de diàleg. I a la mitjanit, Momenti della canzone italiana. Els teus vespres a Ràdio Estel.
Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem després d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera. Estem amb tu, Toni Guerrero.
I, senyores i senyors, estem amb l'advocat Manuel Rodríguez Mondelo, ja saben vostès, l'advocat i tot l'equip de Peta Legal aquí en directe. De totes maneres, els dono també, com sempre, el telèfon de Peta Legal. 93 745 1614. 93 745 1614. Si truquen ara durant el programa, ja saben, la majoria de vostès estan assabentats que la primera visita és de cortesia. Tots tenim problemes i, per tant, a vegades pensem, anem a l'abogat, però què ens costarà la primera visita? No, la primera visita de cortesia per tots vostès, oients de Ràdio Estel. Recordin, truquin i demanin aquesta visita. 93 745 1614. 93 745 1614. Els espera Manuel Rodríguez Mondelo i tot el seu equip. No hi ha cap dubte. El millor gabinet d'abogats. Beta Legal. Manel, estàs allí?
Estàs aquí estem,
aquí estem. Me n'alegro moltíssim. Bueno, el José, des de Gavà, et fa aquesta pregunta. Manuel, què passa si estas entidades bancàries afectades se declaren insolventes?
Uf, pues si passa això, tots tindrem un problema, sobretot perquè ara tenim poques entitats bancàries, i totes són molt grans, i si alguna declara insolvència és que tenim una situació de fallida nacional descomunal. No, espero que això no passi. Les quantitats que es reclamaran, en el millor dels casos, tampoc faran fallida cap banc per aquestes quantitats. És a dir, que no veig jo preocupació en aquest sentit, no hi veig preocupació.
El Ramon, des d'Andorra, la pregunta és aquesta. ¿Qué pasa si todavía no he reclamado, atenció, no he reclamado, es decir, hasta cuándo se puede reclamar?
Pues no té problema, perquè una de les coses que diu és que aquestes accions no prescriuen perquè són de nul·litat. I, per tant, pots reclamar avui, el mes que ve, l'any que ve. El que diem és, home, ara que estem en aquesta situació, jo crec que val la pena revisar-ho tot, si hi ha possibilitat de reclamar, presentar la reclamació, sobretot per lo que dèiem abans, que trigarem temps en poder recuperar aquestes quantitats si realment tenim dret a recuperar-les. I, per tant, quan abans comencem, abans acabarem.
I ja per finalitzar amb aquestes trucades, la Maria des de Puigcerdà, ja veus que encara que sigui davant estan escoltant Ràdio Estel.
És
importantíssim, clar. Bé, doncs la pregunta que et fa la Maria des de Puigcerdà és què passa si se ha firmado con el banco y renuncias o reclamas?
Bueno, això és un tema delicat. Com deia abans, hi ha molta gent que quan va sortir aquesta sentència el 2013 va anar al banc, va reclamar que li treguessin les clàusules terra, i el que va fer la majoria dels bancs és no retornar quantitats, però sí pactar no cobrar-li en endavant. És a dir, si feia la reclamació l'octubre, novembre del 2013, doncs a partir del desembre o gener del 2014 no et cobrarem aquesta clàusula terra, t'adequarem la quota a el que et tocaria pagar amb la revisió que tens, sense aplicar-te al terra, i per tant pagaràs menys cada mes. Molta gent va dir que sí, però hi ha bancs que van fer signar aquests clients que per fer aquesta rebaixa, per treure aquesta clàusula terra, tenien que renunciar a iniciar accions en el futur, perquè ja preveien que això podia passar. Llavors, aquí és discutible. És a dir, jo no estaria molt tranquil si tinc un client que va fer aquesta renúncia, hauria d'estudiar molt bé en quines condicions la va fer, si es va estar assessorat per algun advocat en el moment de negociar amb el banc, etcètera, etcètera, perquè si és així, lamentablement serà complicat que algun jutjat li doni la raó. Si, pel contrari, el banc ho va fer de motu propi, és a dir, va fer la reclamació, li van treure la clàusula i no li van fer signar cap document de renúncia d'accions, doncs no tindria cap problema per reclamar.
Bé, et faré una altra pregunta de seguida, però tinc que improvisar ara, perquè resulta que aquí que posa Ernest, l'Ernesto, o Ernesto des de la Vall d'Aran, l'Ernest des de la Vall d'Aran, ha trucat a la Inés i naturalment li ha dit, a part de poder preguntar-li coses a l'advocat, diu, m'agradaria escoltar una cançó de Camilo Sexto, em posen aquí, eh? Una dels sexis de Camilo Sexto, que n'hi ha molts, i que de seguida el Mario ho trobarà, i llavors, doncs, quan finalitzem amb el Manel, et posarem, no et capiga cap dubte, estimat Ernest, de la Vall d'Aran, aquesta cançó de Camilo Sexto. Una de les populars. Allí tienes a nuestro amigo David, que te va a decir enseguida, Mario, la canción más popular nos pide desde la Vall d'Aran de Camilo Sexto. Tu diu, és que el Mario, clar, naturalment, en coneix molt d'aquesta cançó, però segur que el David, que està sempre aquí al control, perquè li agrada també la música que posem, doncs ajudarà amb el Mario. Camilo Sexto, la millor cançó, o una de les millors cançons, David. D'acord? Bé, Manel, doncs, què poden fer els nostres oients per obtenir o per tindre més informació?
Una part de tocar el despatx, que els informarem convenientment i els farem aquesta visita gratuïta en virtut de Ràdio Estel. El que poden fer és, pues, tant a la banda Espanya com a la OCU, associacions d'aquest tipus, hi ha informació de tota mena. I, bueno, lo important és no deixar-se portar per les informacions que es vegin en premsa i en internet, sinó realment anar a un professional que els estudia el seu cas i que els digui amb sinceritat si poden reclamar o no, perquè ja dic, no tothom podrà reclamar.
Ja que estem parlant, ho hem parlat d'economia, et vull fer aquesta pregunta també, estimat Manel. Aquest comentari que hi ha genèric o plural a tot arreu, no? Arrel de tot el país, no? Que sembla ser que la crisi s'acaba, no diuen que s'ha acabat perquè creix, això seria una mentira molt gran. Però bé, tu què penses? O sigui, aquest any 2017 es solucionarà alguna cosa econòmicament parlant?
Pues jo ho dubto, eh? Jo ho dubto.
Jo també.
Em sembla que sóc una mica pessimista en el sentit de que realment no és que hàgim sortit de la crisi, sinó que tothom s'ha cansat de tants anys de crisi, però realment estem fent exactament el mateix que abans de la crisi, els bancs estan fent el mateix, el govern està fent el mateix, tothom està fent el mateix, les empreses igual, no hem après res i jo crec que no acabarem de sortir i hem de fer les coses més seriosament, si no, d'aquí poc tornarem a tenir problemes i tornarem a estar en la mateixa situació.
Bueno, sembla que sé que tot passa igual, però bueno, hi ha una vergonya també general avui i que tothom la coneix, suposo, no? El que s'ha pujat és la llum.
Sí, sí,
i s'ha pujat, bueno, i s'ha pujat bastant.
Jo considero que aquest és un dels impostos encoberts que tenim en aquest país, que és una bajanada si agafem el rebut de la llum i veiem el que paguem pel consum, que són 4 duros, i la resta són tots són impostos directes i indirectes. Veiem, no pugen els impostos. Bueno, pues, més impost que el de la llum, que el paguem pràcticament tots, pues no sé què ens han de pujar més.
I això és culpa de les elèctriques o bé...
Jo crec que tant del govern com de les elèctriques. El govern no s'atreveix a pujar més impostos perquè ja prou impostos paguem i fa servir les elèctriques com qualsevol altre operador, que a més estan concentrats. O sigui, tanta llei de no competència, tants supervisors de que no hi hagi... que hi hagi la màxima competència possible, però clar, jo vull contactar la llum i després distribuïdors tenim molts, però el que em posa la llum és un. Pues, escolta, no sé si això no és anar contra la competència, no sé què necessitem.
Però... El govern està molt calentet a la Moncloa, i jo no dic sol la Moncloa, no? A qualsevol lloc, doncs hi ha polítics, segur que no passen fred. Bueno, estimat Manel, que et milloris de la grip, et felicito perquè no han pogut parlar perfectament com si haguessis estat aquí a l'estudi, però bueno, que el recuperis.
La propera vegada, a veure si puc estar aquí i ens saludem en persona i parlem en persona.
I anem a recordar als nostres oients, també, Manel, que la primera visita és de, diguéssim, una gentilesa de Venta Legal, o podem dir-ho d'una altra manera, la primera visita a Venta Legal de cortesia, i tan sol té que trucar ara mateix en aquest telèfon. 93 745 16 14. 93 745 16 14. Manel Rodríguez Mondelo. Feliç any nou.
Igualment. Una abraçada.
Adéu.
Un adiós sin ratones, unos años sin valor. me acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. Algo de mí se va muriendo. Quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma. Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo. Formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies. Xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació. Vols tenir un dia a dia fantàstic aquest 2017? Doncs aconsegueix el calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb les imatges de les Mares de Déu triades per tots els bisbats de Catalunya. Vine a Ràdio Estel i aconsegueix-lo per només 5 euros. O si ho prefereixes, te l'enviem, despeses d'enviament a part. Calendari 2017 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, per començar l'any de la millor manera.
I com tots els dies, els consells de Colnatur, Un dia més ens acompanya la senyora Figueres, especialista en col·làgen i responsable de Colnatur. Maria Teresa, bona tarda.
Bona tarda. Mira, sovint ens preguntem per què recomanem prendre els productes alimentosos Colnatur en pols i no en forma de comprimits o pastilles o bé en forma bebible, és a dir, líquida. Doncs els estudis científics han demostrat que l'activitat del col·làgen assimilable solament es produeix prenent cada dia la dosi adequada, que s'ha establert en uns 10 grams diaris. Prendre'l a dosis més baixes pot no proporcionar els beneficis esperats. És per això que recomanem la presentació en pols. Els productes alimentosos Colnatur són molt fàcils de prendre, perquè tenen un sabor molt neutre, o bé tenen un sabor molt agradable, tenim sabors doncs, a fruites del bosc, i són totalment solubles en qualsevol aliment líquid que bevem habitualment, com ara la llet sola, o bé amb cafè, cacau, cereals... També ho podem prendre amb sucs, amb iogurts, amb infusions o amb aigua. Però les pastilles, pensem que les pastilles podrien portar els comprimits, mig gram o un gram màxim de col·làgen. Això implicaria prendre de 10 a 20 pastilles al dia si volem garantir un resultat òptim. I per contra, la versió bebible comportaria haver-hi d'afegir conservants i saboritzants. I, per tant, no és massa convenient amb un nutrient que prendrem durant anys. Per això recomanem precisament la ingesta en pols.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Doncs bé, amigues i amics, ja han passat les festes i, naturalment, hi ha hagut excessos. Han menjat massa, han augmentat alguns quilets... I bé, sempre quan arriben aquestes dates, la Isabel Beltrán està amb nosaltres. Ja coneixeu la Isabel i que, per tant, jo també estic molt feliç que avui estigui amb nosaltres. Repeteixo, la Isabel Beltrán. Isabel, bona tarda.
Hola, bona tarda, Toni, com estem?
Bueno, sempre quan arriben aquestes dates, com deia, ja fa molts anys que coincidim, no?, que estàs amb mi. Per mi és un plaer que estiguis al meu equip i que puguis col·laborar amb nosaltres. I, per tant, t'agraeixo molt que comencem un any junts.
Moltes gràcies. I també estic encantada de compartir i de poder oferir informació que ens pugui ajudar a tots.
Ara ja fa dies que estic pensant molt en tu, Isabel. Ja saps que sempre penso i recordo, dic, el que deia fa un moment, no?, les nostres tasques professionals i que han sigut sempre, per part teva, molt positives, tant a la televisió com a la ràdio. Estic pensant en tu, estimada Isabel, perquè m'agradaria molt que, a part que estiguessis amb nosaltres aquí, a Ràdio Estel, a partir del proper mes, estiguessis també amb mi per tot Espanya, amb una cadena molt important, i que realment doncs pugui comptar amb tu. I t'ho dic aquí en directe perquè em fa molta il·lusió que em diguis sí o no.
Home, saps que sempre has comptat amb mi i dintre de les meves possibilitats, cap problema. Saps que amb això hi pots comptar sense problema, Toni?
Doncs això serà els caps de setmana, de 9 a 1 del migdia, i t'ho explicaré després ja a nivell professional i a nivell privat. Bueno, quan, tal com estava comentat, ja han passat les festes de Nadal, de Reis, de Cap d'Any, etcètera, etcètera, i suposo que molts ens han passat una miqueta, no?
Bueno, la majoria de la gent, per molt que vulguis cuidar el que menges, sempre hi ha extras, inclús la persona que té, diguem-ne, la necessitat física per alguna malaltia de fer un control estricte de la seva alimentació. Sempre, inclús en aquests casos, la situació per eventos familiars, inclús perquè el mateix ambient social ens convida a anar tastant coses o a compartir aliments i moments, doncs fa que realment la ingesta sigui una mica superior a l'habitual.
I quines són o quines estan sent les conseqüències de tot això?
Mira, la primera és que la gent es troba una mica malament a nivell de panxa, a nivell d'estat general, perquè està com una mica embafada. Perquè no és només un dia puntualment, sinó que són molts dies, i això que aquest any, per exemple, ha caigut les festes majoritàriament en cap de setmana, i això ens ha estalviat alguns extres que, si no, sempre es fan de més. Però, per exemple, les tensions arterials s'han pujat una mica, la sensació de mal de cap o de fatiga, dolor de peus i de genolls, perquè hi ha un promig entre 3 i 5 quilos de més, a vegades només en aquestes 3 setmanes de festes.
Ara, diguéssim, en aquestes 3 setmanes de festa que estan darrere ja de nosaltres i de l'historial, naturalment, de les nostres pròpies vivències, ens engreixem més o augmentem més quilos ara que a l'estiu?
En general, sí, perquè el període de temps és més curt i amb més curt els plats també són més forts. A l'estiu podem gaudir també de moltes més amanides, molta més fruita, i ara potser el plat és més plat calent i fort. Aleshores, sense voler, una reacció d'un plat de sopa o una cardolla és molt més calòrica que, per exemple, una amanida d'estiu i un aperitiu fort. Independentment que després cada persona també té el seu estil de vida i també cadascú es passa amb el que té més com a hàbit de consum. Però sí que a l'hivern, primer que el cos no es nota tant, està més amagat a sota la roba i sembla que no, al no lluir-ho tant, sembla que un diu, bueno, pues no passa res de moment, no? Però sí que els plats d'hivern són més forts, més concentrats, i això aporta més calories.
I com afecta a l'estrès, on s'afecta a l'estrès, no sé, en aquestes dates pot ser o es pot entendre que ens produeix l'estrès, repeteixo, augmentar el pes?
Mira, l'estrès el que genera, o sigui, quan parlem d'estrès estem parlant d'una situació que li demanem al cos, més al cos i al cervell, més del que està, diguem-ne, preparat per fer habitualment, és a dir, és una demanda extra. I això fa que l'organisme generi una sèrie de substàncies químiques, el cortisol, la cortisona natural pròpia, per poder arribar a tot això. I aquesta molècula també fa que el metabolisme del sucre i de les grasses funcioni d'una manera diferent. I, per tant, diguem-ne que cremar aquest excés és una mica més difícil, és més lent. Per tant, tot el que és estrès, dintre que el mateix disbauxa alimentícia ja comporta fer plats més desordenats o més complets, i això també comporta pues, menjar més coses, però sí que el cos funciona una mica pitjor sota una influència de l'estrès, d'aquesta demanda extrema d'arribar a temps, de comprar, d'anar amunt i avall, d'atendre la casa, la família, els amics. Bueno, la gent arriba un moment que el que menys fa és descansar.
I pensant en les dietes, el pan nuestro de cada dia, doncs què ens recomanes com dieta per aprimar-se, almenys començar aprimant-se?
Mira, el primer diria que no obsessionar-se. Segon, posar una mica d'ordre. A vegades només posant una mica d'ordre, diu, anem a fer dissabte, anem a tornar a començar bé, anem a fer un bon esmorzar, anem a fer un dinar suau i sopar el mínim possible. Només amb això ja a vegades ja fem prou. Només la persona que té un problema físic o que realment té un desordre molt important o que es troba molt malament hauria de demanar ajuda a un especialista. Si no, a vegades només el sentit comú i posar ordre ens ajudaria, tenint en compte que, evidentment, tot el que són verdures, tot el que són bullits, vapors, planxa, tot això és més fàcil de pair i fa que el plat sigui més, potser a vegades més soso d'imatge, però realment senta millor i fa que a poc el cos es posi a puesto.
Bé, pensant en demà, per posar un exemple i per poder-te fer aquesta pregunta, comencem i pensem en l'esmorzar de demà. Ens dones una dieta, per posar un exemple, n'hi hauran moltes, però què ens recomanes?
Mira, jo faria al dematí un batut d'un iogurt i una fruita i després un bon entrepà. Bon entrepà no vol dir molt gran, però sí uns 50 o 70 grams de pa, un bon pa de cereals amb una miqueta de pots o de formatge, de tendre, o una mica de pernil o de tonyina, o inclús una truiteta a la francesa. Això per esmorzar al dematí. Dinar, podríem fer un bon plat de verdures, i després un tall, pues, per exemple, un pollastre guisat o rostit i després també pues, una fruita. Prenar una mica, un iogurt amb cereals, per exemple, i si no tens temps, pues, un grapat de fruits secs que el pots portar a la butxaca, això i una fruita, i al sopar una sopa de verdures també o una truita d'espinacs i acompanyat pues, també amb un vas de llet petit o amb quatre galetes petites i para de comptar.
Una cosa que m'has dit i m'ha recomanat moltes vegades, que és beure molta aigua. Jo segueixo aquesta recomanació, però tenim que beure molta aigua durant el dia?
Mira, de molta, molta, tampoc. Necessitem una mínima, un promís d'uns 6 gots, ve a ser un litre i pico, només perquè si bevem molta més aigua, a menys que estiguem en una situació de suor intensa o de molta calor, però si no, si prenem massa aigua, els sucs gàstrics, tot el que el cos fabrica per la digestió, queden tan diluïts que a vegades és difícil de fer la digestió. I la gent que beu molta aigua ho fa perquè no paeix bé, però és que a vegades no paeixen bé perquè els sucs gàstrics estan massa liquats. Aleshores, necessitem poc i sovint, però uns 6 vasos no més al dia.
I dels sucs, què ens dius?
Mira, dels sucs, per beure, en principi són per ús puntual. Si podem disfrutar de sucs naturals fets a casa o fruita fresca, molt millor. Hem de cuidar la qualitat dels ingredients, del que fiquem a l'organisme, perquè l'organisme funcioni correctament.
És difícil començar, i que ho estàs dient, o que comencem a pensar, o que ho estan fent alguns oients, començar la dieta?
Mira, és difícil canviar els ritmes del que estem portant, però és més difícil trobar-te malament sempre. A vegades hem de fer una reflexió. Ostres, estic malament, val la pena fer el canvi. Realment, encara que costi d'arrencar, una vegada et poses a posar ordre, realment et trobes molt millor. És a dir, aquella persona que realment ho dubta, que faci una mica de balanç. Estic bé, estic malament, podria millorar. Només amb el punt de poder millorar, jo penso que hauria de ser un input important per poder començar a canviar. Si una persona està molt atabalada i no sap com fer-ho, a poc començar a, ja dir, a treure coses fortes i començar a suavitzar les quantitats o a reduir la mida de la reacció del que està menjant i a poc anar canviant. Però sí que costa, costa.
La doctora Isabel Beltrán, quins consells ens dona o li donaries a una persona que pateix ansietat?
Mira, primer, que hi ha aliments que poden ajudar una mica. Els aliments calents treuen una miqueta l'estrès. Els aliments tous, per exemple, les sopes, les cremes de verdures, encara que sigui avorrit, però realment ajuden a tranquil·litzar l'estómac, part dels nervis tenen molta mobilitat digestiva i els caldos i les coses toves i calentes ajuden. Algun trosset de xocolata, que també va molt bé, però no de qualsevol manera ni en qualsevol moment, sinó, per exemple, fer un dinar calent i de postre un tros de xocolata, millor si és un xocolata negre. No a la nit, perquè la xocolata negra a la nit és com prendre un cafè, que es pot desvetllar, i aleshores potser a la nit més un tros de xocolata amb llet, i això ajuda. I després els fruits secs també ajuden, sobretot si no són torrats, que siguin crusos, amb nous, ametlles, avellanes, el típic postre de músic, també ens ajuda força a treure una miqueta l'ansietat, a part d'infusions que poden ajudar. Però el punt calent dels plats, no cremant, però sí calent, i tous, que no s'hagi de mastegar gaire, no hagi car, que siguin coses toves i fàcils de pair.
Com influeix l'esport en la, no sé, la part del pes?
A l'esport, mira, quan més mobilitat tenim, més consumim, és a dir, és com el cotxe, quan més quilòmetres fas, també gastes més benzina. Pues a l'organisme també, quan més activitat física fem, més cremem, però no, a vegades no tant com pensem. Pensa que per cremar les calories d'una poma, a vegades hem de caminar una hora, a vegades dius, ostres, potser no compensa. El que sí que és cert és que una persona sedentària, si comença a fer feina, comença a moure's, comença a cremar més. Hem de mantindre tots els muscles actius. Quan a vegades diu, és que jo ja camino, però caminant només fas activitat física de musculatura de cames, i l'esquena i els braços, això no treballen gaire. Per tant, a vegades sí que s'ha de fer un petit plan de reactivació muscular global, és a dir, ens hem de moure per tot arreu. Però no vol dir fer maratons, no vol dir fer moltes coses, vol dir a vegades també fer una activitat a casa amb les, no sé, pujar baixes escales, intentar seure i aixecar-te unes quantes vegades quan estàs treballant o quan estàs a casa veient la tele. O sigui, bellugar el cos, perquè l'activitat física és el que jo dic, a vegades manté el forn encès, és a dir, va cremant constantment. Quan et trobes més apalancat, més parat, deixes de cremar perquè el cos no necessita, si no bellugues els braços, no consumeixen res. És a dir, poc o molt, l'activitat física ens fa mantindre'ns en millor estat físic.
Parlant de l'esport, la natació, nedar, és recomanable o es té que coordinar també?
Qualsevol esport s'ha de coordinar. Quan triem un esport o un altre, sempre té que ser una mica fi al desig de la persona, al que li agrada fer. La natació va bé perquè fa estor muscular, no carregues articulacions, els genolls, els peus no pateixen. El que passa és que tampoc és un esport que doni molta força osteoarticular, dona força muscular, però a nivell de genolls, a nivell de caderes, no ens dona massa força. La força ens la donarà carregar, pujar i baixar escales, fer exercicis de càrrega. És a dir, que en funció del que la persona necessita reforçar, haurem de treballar o natació o fer una altra activitat més mecànica, i a vegades una miqueta de cada cosa, tenint en compte si estem parlant de salut o una altra cosa, és per plaer, cadascú que faci el que consideri oportú. Però si hem de buscar to muscular, la gimnàsia o la dansa sense càrrega i la natació va bé, però no reforça els genolls ni els peus, reforçaria més musculatura d'esquena, en general.
Genolls i peus i cames, la bicicleta, per exemple?
La bicicleta, però aquesta estàtica, no cal fer muntanya, però aquesta, i sobretot la que porta recolzament d'esquena, que estàs apoyat d'esquena, allò sí que funciona bé per cames i per genolls i els turmells, dona una activitat, a més de que augmentes la massa muscular de lo que és la cuixa, i aleshores això sí que dona més estabilitat a la persona quan té que caminar, sobretot a mesura que es van fent grans. Això no s'hauria d'oblidar mai, l'activitat física de gimnàsia, de cames, I a vegades, si la gent no té temps d'anar al gimnàs, doncs a vegades doncs tenir una bicicleta estàtica. Sempre és important que tingui recolzament d'esquena, que es puguin apoyar. I si no, doncs aquests pedals que hi ha pels peus, si s'han tratat en un sofà, i a donar voltes als pedals. Vull dir que hi ha formes molt fàcils de fer, no cal ser esportista, no cal anar a vegades a un gimnàs, i a vegades només organitzant-se a nivell de casa podem fer activitat física, qualsevol edat i qualsevol situació física. Gent sana, gent amb malalties, sempre tenim una possibilitat de fer alguna cosa per millorar l'estat general.
El Quique des de Roses ens ha trucat i et fa aquesta pregunta. ¿Es bueno jugar una partida de ajedrez de cuando en cuando?
Home, segur que és boníssim perquè activa el cervell i, a més, precisa un bon estat físic perquè la persona que juga als escacs o qualsevol esport de taula, si no està entrenat físicament, acaba amb mal d'esquena i amb mal de tot. És a dir, que per aguantar una partida llarga o el que sigui, han de tenir un entrenament físic. Els professionals de qualsevol esport de taula, si són professionals de veritat, fan esport fora de la taula també, perquè si no l'esquena, d'estar 2 hores allà sentat, t'agafa mal d'esquena, mal de cap, mal de clatell, els braços. És a dir, que encara que sigui una broma, el que es vulgui dedicar en sèrio, més enllà de l'oci amb els col·legues i amb els amics o la família, si t'hi vols dedicar, has d'estar entrenat físicament, perquè si no, quan portes una hora, tens un mal d'esquena que no t'hi aguantes.
Estic pensant ara, però penso sempre, amb els molts taxistes que ens estan escoltant arrel de tot Catalunya, no? I també des d'Andorra. I els camioners, que aquests dies ho deuen passar molt malament també amb les carreteres tan gelades, no? Aquesta sí que és una professió que realment, amb tot el cansanci que posen o que porten dia a dia, què poden fer aquesta gent, llavors, per fer una mica d'esport? Perquè tenen molt poc temps tot, i repeteixo, taxistes i camioners. Són unes professions molt, molt, molt sacrificades.
Sí, el que passa és que aquesta gent per llei també han de parar cada X hores o cada X estones, i amb aquell espai de temps haurien de fer una caminata, encara que fossin els 5 minuts o 10 o l'estona que hagin de parar, els camioners, per exemple, haurien de donar voltes, haurien de tenir una educació de fer una sèrie d'exercicis d'estiraments, encara que fossin molt fàcils, i si això no estan entrenats per fer-ho, doncs demanar ajuda amb aquest tema, i en el cas que tinguin algun dia lliure, aquell dia lliure, el caminar, el anar al gimnàs o anar a fer un massatge de quan en quan, ho haurien de fer. No haurien d'esperar a jubilar-se, perquè arribaran bastant malament, com jo els tinc a la consulta i veus que estan bastant físicament destrossats, o almenys han patit molt. Però si es van cuidant al llarg de la vida i s'inculca una miqueta aquesta cultura del no patir, per molt que estiguin 8 hores assentats, no fan 8 hores seguides de conducció. Haurien de fer una parada cada 2 hores, haurien d'estirar les cames, i això fer-ho, igual que esmorzen, igual que dinen i sopen, doncs això hauria d'estar incorporat ja quasi com una rutina, sense pensar-s'ho. I això a vegades no es fan prou campanyes perquè aquestes persones en aquesta àrea doncs estiguin ben assessorats.
Per cert, com que ets tan bona, que t'han deixat els Reis Mags?
Ai, pues mira, un jersei, un moneder i torrons, uns quants, bombons. Per mi, com sigo una mica prima, em sembla que em volen engreixar una mica, no, jo em resisteixo.
I què tenen que fer els nostres estimats oients per contactar amb la Isabel Bertran?
Pues mira, a través de la meva web, si volen, a doctorabeltran.com, i si no, la meva consulta al carrer Sepúlveda 125 de Barcelona, em trobaran quan em necessitin, sense problema.
Ho pots repetir, estimada, perquè algú no ha pogut prendre bé nota?
Sí, gràcies. Mira, la web és doctorabeltran.com i a l'adreça de la meva consulta, Sepúlveda 125 baixos, a Barcelona.
Estimada Isabel, t'estimo i feliç any nou.
Moltes gràcies i una abraçada molt forta a tot l'equip.
Que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado, hoy que estás acabado, oh, qué lástima me da. Maldito corazón.
corazón, me alegro que ahora sufra. Que llores y que humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. De gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todo. Y a ti te había tocado no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar.
Va ser content, sembla que hi ha acertat, sempre amb l'ajut, naturalment, del Mario Ramírez, però us està agradant molt a l'Albert Hammer, el convidat d'avui. Cada dia tenim un convidat musical perquè també els agrada molt estar amb tu. I com que a l'Albert Hammer us està agradant molt, ara el Miquel de Badalona ens ha demanat una altra cançó de l'Albert Hammond. Va bé perquè ja veig que està aparcant en aquest moment la Jaguerín Ruiz. Això vol dir que entrarem de seguida en un altre dels espais que us agrada molt i que també està present aquí, Estem amb tu. Parlarem de protocol, que és tan important parlar de protocol, i aprenem tantes coses amb la Jaguerín Ruiz. Però bé, mentre arriba a l'estudi, Albert Hammond.
Day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every game, to taste the sweet, I face the pain. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. I've lived to be the very best. I want it all.
no time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hand. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will be, I will be, I will be free. That one moment in time, make it shine. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will be, I will be, I will be free. I will be free.
A Ràdio Estel, estem amb tu, Toni Guerrero. Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals, programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals, presentat per Ramon Rion, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel. Et preocupen els teus ossos o articulacions? I la teva pell? Et presentem Colnatur. La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell. Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva. Colnatur, el teu col·làgen de confiança. Ho notaràs i ho notaran. Visita'ns a colnatur.com.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu, l'Odissea de la Veu, cada setmana a la mitjanit de dilluns a dimarts a Ràdio Estel. Amb Toni Guerrero, l'Odissea de la Veu, les noves veus de la lírica a Ràdio Estel, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
La fórmula Estel de 8 a 9 del matí és la nostra millor manera de dir-te bon dia. L'Oriol Casals t'acompanya de dilluns a divendres amb propostes positives de valors i oportunitats, creixement personal, el seguiment de l'actualitat del Papa Francesc i, sobretot, música de qualitat. la millor alternativa radiofònica pels teus matins. De dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, la Fórmula Estel d'Oriol Casals a la teva emissora preferida. Desperta't amb nosaltres. Desperta't amb Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
I senyores i senyors, una setmana més, jo estic també i molt feliç perquè estic amb la Jacqueline Ruiz. És dir, Jacqueline Ruiz, bona tarda, i ja estem amb tu.
Molt bona tarda, Toni.
Els milers i milers d'oients que ens estan escoltant arrel de tot Catalunya i Andorra també estan feliços que avui parlem de protocol. Però bé, com la Jacqueline és una professional tot terreny, doncs sempre ens pot sorprendre. I no és que tingui que parlar només de protocol, sinó que la Jacqueline entén de moltes més coses, i per això per mi és una gran satisfacció doncs que estiguis en aquest programa, Jacqueline.
Moltes gràcies, Toni. Per mi estar amb vosaltres.
En primer lloc, Jacqueline, com s'han portat bé els Reis? S'han anat bé les festes?
Sí, s'han portat molt bé. La veritat és que per mi les festes a mi m'agraden i m'agraden les tradicions i, bueno, m'ho he passat bastant bé.
Imagina't o no et pots imaginar la quantitat de trucades, de contacte amb nosaltres, de la que va agradar, com tots els anys, tant a la ràdio com a la tele, quan fet també, doncs, les lliçons aquelles o l'experiència teva en protocol, per tot, no? Per la nit de Cap d'Any, per la nit de Nadal... Bé, ha sigut un èxit total. Per tant, Jacqueline, avui de què ens parlaràs?
Avui parlarem d'un personatge que per mi és el mestre de sala d'un restaurant.
I què és degut que has escollit, doncs, en aquest personatge?
Bé, estem en un moment en el que estem en un país en el que a la gastronomia li donem bastant valor i als comensals, a la gent que arribem a un restaurant, no només ja ens preocupa el menjar, perquè estem convençuts que serà bo, sinó també el servei. Pensa que hi ha caps de sala, que unes 80.000 professionals en tota Espanya.
Jacqueline, parlant d'això, et tinc que fer aquesta pregunta perquè és obligada i te la tinc que fer com periodista i com amic, no? Aquests programes de televisió, que per cert eren molta audiència, ajuden, diguéssim, al present de la gastronomia espanyola i al futur? I especialment pels nous emprenedors?
Sí, sí que ajuda. Pensa que quan nosaltres hem parlat de la col·locació dels utillatges, diguéssim, dels coberts i de com s'ha de col·locar una taula, en el fons és una part de lo que ha de supervisar un mestre de sala. És a dir, que, per tant, jo crec que són temes que tots hem de saber i hem de conèixer. Inclús si anem a un restaurant hem de saber pues, el tamany d'un tovalló que representa, si és de roba, de què tipus de roba... És a dir, tot això ens ajuda i amb aquests programes ho estem parlant.
Es pot dir, Jacqueline, per tant, bueno, jo ho dic, no? Però suposo que tu ho sabràs més que jo, és una professió sacrificada? Sacrificada pot tindre un entorn, no? És a dir, treballar dies de festes, bueno, amb uns horaris que realment no és allò de dir, sí, és un plaer treballar, encara que treballar ja és un plaer, no?
I, bueno, és veritat que qualsevol professió, jo crec que és bo si realment t'agrada el que fas. La meva professió és una professió, doncs, bastant de... Saps l'hora que comences, no saps l'hora que acabes. I treballes dissabtes, treballes diumenges, treballes els caps de setmana i moltes vegades pots arribar a treballar quan la gent està de festes.
I com s'arriba a poder ser o tindre la responsabilitat d'un mestre de sala?
A veure, i ara parlant del mestre de sala, no deixa de ser una persona bueno, que coordina amb equips de servei, coordina, informa del menú, ha d'aconseguir que el client estigui satisfet i és una persona que ha de tenir... normalment se li dona quatre característiques bàsiques. Jo crec que hi ha de tenir una cinquena. Una és que ha de ser una persona bastant disciplinada, per tant, ha d'ordenar els espais a l'equip. Ha de saber també protegir-se emocionalment, perquè no deixa una persona de que pot haver-hi una incidència en cuina i els clients no s'han d'enterar, pot haver-hi una incidència amb els clients i els de cuina tampoc. Per tant, ha de ser una persona que s'ha de protegir emocionalment. Una altra cosa també important, una tercera cosa important, és que ha de ser comunicador. Ha de ser una persona que tingui un to de veu, que sàpiga explicar històries del restaurant, del menjar, que només ja escoltant-lo ja t'està entrant ganes de provar el que t'està oferint. Ha de tenir una formació constant. I per mi la cinquena, que ha de ser observador. Estem en un món en el que dèiem, és a dir, és molt important ja no només el menjar, sinó com els clients qui són, que demanen, què és el millor per ells, com els has de... És a dir, és una miqueta com a la meva pròpia professió, no? Has d'observar abans d'actuar. I per també... tant, és molt important aquest matís per mi.
També té que ser psicòleg, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, totalment, eh? Totalment, perquè imagina't, no? És a dir, que et trobes una parella que s'acaba d'enfadar, o un pare de família que l'està renyant a un crio i està en un restaurant en el que ningú se t'entarà, no?
O un senyor que està, o ve amb una senyora diferent, o està amb una senyora i se li presenta la seva muller, que això també li haurà passat a més d'un mestre
de sala, no? Sí, sí, passa, no? Sí, o pot ser...
O ser al revés, no?
Sí, sí, o no coses així, sinó coses tan banals com que t'embruti un cambrer quan t'està servint, eh? És a dir, o inclús a vegades en algun restaurant... Bueno, malauradament, una vegada vaig veure com robaven un bolso en un restaurant de bastant car i robàvem un bolso amb una senyora que ho tenia penjat de la cadira. Per tant, has de saber ràpidament pues, agafar i dominar la situació, no?
Anem a continuar amb el tema, que és més que important, i anem a deixar el que estem parlant ara, perquè ja sembla un relatí, eh? I, per tant, bueno, entrant en més profunditat, de què s'encarrega el mestre de sala?
El mestre de sala s'encarrega d'això, és a dir, d'entrada és la persona que rebre els clients, és la persona que una vegada que ha agafat la nota i li diuen el que els clients demanen i coordina on han de seure, llavors és la persona que coordina els equips de servei, no? És a dir, que per tant en aquest moment és la persona que diu, pues mira, aquesta persona ha d'anar amb aquella taula i li correspon a aquest espai. Ha de ser també una persona que ha d'informar de les novetats. Pensem que, bueno, que una de les coses que també, si ets un fidel client en un restaurant, és el fet que et vingui lo del menú que hi ha en aquell dia, o la novetat, o ens agrada quan s'expliquen pues, que el menjar aquell de temporada, que ara no hi ha això, que hi ha carxofes, n'hi ha... No? Totes aquestes coses, jo crec que ell és el que ho ha de fer i és el que ho fa habitualment, no?
Se'l pot catalogar, per tant, com un cap de cuina en certs moments?
No, com a cap de cuina, no.
És el xef, esclar, sempre.
A vegades, mira, és com ho passa en el celler de Can Roca, és a dir, el que és el mestre de sala és a la vegada el sommelier, que és un dels germans, no? És a dir, que el... Bueno, és el Josep Roca, no? Ell és el cap de sala i a la vegada és el sommelier, però no acostuma a ser el de cuina, perquè el de cuina seria, diguéssim, en què s'encarrega del menjar, no? Ell és més una coordinació. Pensa que hi ha uns estudis en el que se l'està donant un 60% més de valor al servei de sala que el que seria la cuina, el preu del menjar, els ingredients, la decoració. El 60%, és a dir, que tu pots arribar a un restaurant de dues estrelles i si el servei no és bo, no t'han donat una bona taula, no t'han explicat bé els plats i no t'han donat una bona atmosfera, no repeteixes, no funciona.
Ja que li pots enumerar, que així s'entén millor, alguna persona que creguis que sap molt del que estem tractant ara?
Sí, hi ha, diguéssim, el que jo deia el Josep, mestre de sala i sommelier del celler de Can Roca, i després també el del cap de taula del restaurant Sant Celoni, que inclús que, bueno, de Sant Celoni de Madrid, que va començar en el Can Faves, i inclús ha fet un llibre que bueno, que jo recomano, que es diu Host, no? És a dir, per mi, bueno, hi ha molts, és el que deia al principi, hi ha 80.000 caps de sala i en el fons els millors restaurants tenen uns bons caps de sala.
Com relaciones o pots relacionar la teva professió amb aquest sector?
A veure, habitualment, quan nosaltres desenvolupem un esdeveniment i hi ha un protocol, clar, és a dir, la persona que ens posem en contacte és el cap de sala. És amb el que nosaltres coordinem, doncs mira, si és un esdeveniment petit en un restaurant concret, és amb el que coordinem l'espai, el moment, la decoració, és el que coordinem tot. Per tant, són persones que treballem. si estem parlant d'un esdeveniment molt gran, és en el fons al final la persona que contacta amb nosaltres per al càtering que encarguem, no? Per tant, i són persones pues, que també ho miren tot, igual que nosaltres. Els nostres clients, en el fons, depenen de com aquest cap de sala, en el moment determinat, ha portat el tema gastronòmic, no?
Jacqueline, ens ho han demanat alguns oients d'Estem amb tu i oients de Ràdio Estel. Podria ser per la propera setmana, d'aquí 15 dies, que els hi parlessis, que els expliquessis com té que funcionar el protocol a les escoles i a la universitat? Que em manca una mica, té mancança, eh?
Sobre què és?
Sobre l'actuació, per exemple, jo sé que serà una mica complicat, doncs, per tu no hi ha res complicat, però bé, això ens ho ha demanat oients, no?, que formen part del món de l'educació. I clar, molts professors que estan ja cansats de la mala educació d'alguns estudiants, però bé, si pogués ser, inclús començant ja amb la primera fase, no?, en primària, no?, en parvulari i tot, perquè, clar, el protocol amb un parvulari jo suposo que té que ser més que interessant i important, perquè és una cosa molt complicada. El nen que va per primera vegada amb un parvulari, no? Després ja podem passar, doncs, els estudiants, si et sembla bé, i si no ho podem fer tot en un dia,
fem-ho tot.
Protocol a l'educació.
Hi ha una part molt important, i això ho parlarem, és el protocol no verbal. És a dir, que això és la manera una miqueta com t'han de mirar, com t'han de gesticular, com s'han de presentar, no? És a dir, jo crec que això és bastant important perquè, en el fons, farà l'entrada d'aquests nens petits, com van creixent i com saben i respecten amb el gran, no?, amb l'educador. No, cap problema. És a dir, d'aquí 15 dies parlem d'aquest tema.
I ara ens dius, informes als nostres oients de les teves dates, perquè tenen, no sé, moltes ganes de contactar amb la Jacqueline Ruiz i amb tot el teu equip.
Molt bé, doncs moltes gràcies. El meu telèfon és el 93-113-5821. La web és manatís.es i el meu correu personal és jacquelineruiz@manatís.es.
Fantàstic, Jacqueline Ruiz, fins al proper dia.
Moltes gràcies.
Tal vez estén llorando mis pensamientos, mis lágrimas son velas que caen al mar.
Finalitzem amb l'Albert Hammond.
El eco adormecido de este lamento hace que estés presente y en mí soñar.
I recordeu, demà, entre altres coses, l'Odissea de la Veu.
Ansiedad.
Bona tarda, Catalunya.
Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar.
Bona tarda, Andorra.
Tal vez estén llorando mis pensamientos.
Bona tarda, la Vall d'Aran.
Mis lágrimas son perlas
que sigueu molt feliços.
Y el eco adormecido de este lamento hace que estés presente y en mí soñar. Quizás estés llorando al recordarme y estreches mi retrato hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, de tener boca volverte a besar. Quizás estés llorando al
trato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje, el eco de la pena de estar sin ti.
Estem amb tu, Toni Guerrero.